Pandion, la natura i l'ecologisme en sintonia. Un programa amb especialistes sobre fauna i flora i la nostra relació amb l'entorn. Pandion, un programa de Ràdio 90.
Què tal? Com esteu? Avui Pandion, la nostra àguila pescadora de perplexa mirada, es troba volant dins d'una atmosfera ara tranquil·la, ara inestable, ara humida, ara seca. Una atmosfera plena de canvis que conformen diferents paisatges, diferents temperatures, diferents adaptacions de la vida per cada clima. Avui, doncs, per conèixer aquestes diferències, ens visita en Jordi Zapata, naturalista i expert en climatologia.
Doncs sí, ben trobats en aquest Pandion 25, avui que compartim amb Jordi Zapata. Hola, Jordi.
Hola, hola.
Benvingut a la ràdio, gràcies per ser aquí, eh?
Molt bé.
Amb en Jordi, doncs, és un col·laborador de Pandion. Hem anat fent amb ell gravacions a l'exterior d'aquest diari naturalista que hem anat passant aquests diferents programes que hem fet de Pandion. I bé, avui doncs, tenim el gust de poder estar en companyia d'ell aquí parlant d'una especialitat, no? Sempre ens preguntem quin temps fa i com és el clima i com s'estudia i com ens afecta i com afectem nosaltres en el clima i quina relació té amb l'entorn tot plegat, no? Doncs avui volem saber més d'aquestes coses per entendre una mica més de tot, no?
Bueno, doncs estem preparats, eh? No sé si faré bé o no.
Oh, i tant. Doncs bé, això, sigueu molt benvinguts a Pandion, aquí a la sintonia del 101.4 de la FM, Ràdio 90, en Josep Cuellar, el control de so, la Sabina Renau,
el micro 3,
i la Rosa Sanz, el micro 2, a la coordinació de tot el programa en David Gimeno. I recordem que aquest programa es fa gràcies al suport de la delegació de la Garrotxa, de la Institució Catalana d'Història Natural i també de l'Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa. I inclourà en aquest programa d'avui una observació d'un voltor negre que va tenir lloc en una sortida de la Odissea Kena el 5 de maig. Llegirem aquesta crònica que ha publicat el company Fran Trabalón a les pàgines de la institució. I també al final d'aquest programa, doncs, si us en recordeu, en el programa anterior de Pandion parlàvem amb l'Antònia Caritat sobre el teix, i doncs la mateixa Antònia ens en recomanarà una sortida que ja vam anunciar, una sortida interdisciplinar pel dissabte 16 de juny per veure el teix de l'Orri i la cova de l'Orri. Doncs vinga, sigueu molt benvinguts en aquest programa i disfrutem. Doncs bé, després de tota aquesta presentació, Jordi, comencem. El clima, quines característiques, què és el clima? Què és?
Val. El clima, caldria distingir clima i meteorologia, que això és una cosa que sovint utilitzem i fem servir a vegades d'una manera una mica equivocada, perquè quan parlem de meteorologia, sobretot s'ha d'entendre el que passa en el moment, és com una seqüència instantània, això és la meteorologia. I el clima seria, quan parlem del clima, parlem de les característiques que es donen en un lloc, que són habituals al llarg de la història, doncs, de climàtica del cada punt, no? I aleshores seria, per dir d'una manera, si un se'n va a veure un partit de futbol i plou, no està en un clima advers, està en una meteorologia adversa o contrària. Allà al camp del que vagis a veure, el clima que regna aquella part del planeta que estiguis veient el futbol serà, doncs, si és fred, si és humit, si és calent, si és... En fi, però els fets quotidians són la meteorologia. I aleshores, quan parlem del clima, ja seria veure aquests patrons, aquestes pautes de comportament típiques de cada lloc, que són basades sobretot en el tema de la distribució de les hores de sol, el tema, i el tema de les estacions de l'any. Aleshores, depèn del lloc que estiguem, tindrem una...
Perquè ens volies començar a explicar tota aquesta història partint des de lluny, no? Partint des d'una visió del planeta des de fora o des de tota la seva globalitat i per anar-nos acostant poquet al territori.
Clar, per fer una cosa una mica així, diguéssim, variada, està bé parlar de que el planeta, o sigui, la Terra... Tenim, per dir-ho d'una manera, el responsable del clima és el Sol. O sigui, parlem d'astronomia. Val? El Sol és el que, amb la seva situació a l'espai, la distància, la quantitat d'energia que ens envia, fa que tinguem en aquest punt de l'espai una situació favorable a rebre una quantitat de radiació suficient i prou ordenada perquè no hi hagi un excés ni un defecte, i això permet que hi hagi vida. Aquest seria l'aspecte, de l'univers. I l'aspecte al propi mecanisme de funcionament del planeta, l'òrbita que fa, el moviment de rotació, altres moviments, que en diuen el moviment de precessió i de nutació, que són tota una sèrie de moviments que incideixen en el clima.
I que oscil·la també, no?
Sí, exacte, aquestes menes de baldufa que fa. Tot això fa que aquestes variacions de l'inclinació de l'eix, tot això incideix sobre el clima i sobre les estacions. Si nosaltres estiguéssim en un eix vertical, no hi hauria tot seria molt més pautat, molt més repartit.
Estable,
exacte. Llavors, el fet d'haver-hi aquesta inclinació i la forma... mitja bombada, una mica estiregassada pels equadors de la Terra, fa que la radiació arribi molt diferent al pol que no pas a l'equador. Tot això genera camps de temperatura, que són escalfament, bàsicament, diferents en un lloc que en un altre. Això és un comportament termodinàmic, que és que l'aire calent sempre té tendència a pujar i el fred té tendència a baixar. Per tant, es genera una convecció, que és una circulació de l'aire planetari, i hi ha intercanvis continuats de masses d'aire. Hi ha uns llocs que són més favorables a que rebin aquests canvis, com som nosaltres, que ens canvia molt ràpid a les estacions, al dia a dia. Hi ha altres llocs que és molt fixa. Hi ha llocs que no plou mai, altres que plou molt.
Però que durant tot l'any sempre es manté aquesta mateixa pauta, no?
Exacte. I això seria una mica la visió global del planeta. O sigui que depenem del Sol, bàsicament, i després d'aquests moviments astronòmics que fan que hi hagi el dia a la nit, les estacions, tot aquest tema. I a partir d'aquí, doncs, intervé sobretot la presència dels mars. Els mars, tots sabem que generen, també donat per la radiació solar, escalfament de les aigües, i aquestes aigües doncs, també tenen circulacions convectives al seu interior, les aigües fredes tenen una tendència a un moviment que seria de descens, les aigües càlides tenen tendència a moviments ascensionals, per tant, tot això fa com són com una mena de cinta transportadora d'energia que incideix sobre l'aire. I a partir d'aquí es comença a posar tots els mecanismes. Vull dir,
això sembla un rellotge, un mecanisme...
No, és increïble.
De transmissió de moviments...
Tot, és un organisme. De la mateixa manera que quedem astorats davant de qualsevol organisme, com funciona, una musaranya microscòpica, d'aquelles que veus tan petitó i tan ben fet, aquells dits tot perfecte, com pot funcionar, doncs la Terra és igual, el que passa és una mica més gran que una musaranya, però res més.
Però
Tot és igual, tot té... I aleshores què passa? Si una musaranya li treus un peu, pot continuar vivint, però li manca el peu aquell.
Sí.
O si li treus la cua o el que sigui. El planeta ens passa igual. Pot haver-hi, nosaltres, a causa de l'excessiva intervenció humana sobre el propi planeta i l'atmosfera, estem, provocant una mena de ferida a nivell planetari, que això doncs, fa que puguem funcionar, però que, esclar, anem coixejant i que no sabem si aquesta cama es pot arreglar com la de la musaranya o cada vegada anem escurçant més l'altra pota, l'altra pota, l'altra pota, i aleshores doncs, bueno, es pot funcionar les coses diferents. És una mica...
Clar, no ho sabem, tot és una observació. No.
Sí, sí, està clar.
I a vegades crear també, doncs, mirar una mica a llarg plaç, preveure coses que tampoc
se saben,
no?
És difícil, perquè parlar d'aquestes coses... bueno, hi ha els experts que són els que més estan amb el tema i a vegades tampoc ells coincideixen.
No es posen d'acord, clar, tot són hipòtesis, no?
Sí. El que és evident és que hi ha unes coses que es constaten, no?, que són... aquests canvis de circulació, aquests models de circulació de les aigües, no, de un augment de les temperatures marines, tot això, això és cert. Això
i que es fonen, sí. Que es fonen les aigües dolces dels pols,
sí,
no?
Sí, però al llarg de la vida del planeta, que ha tingut moltes situacions d'aquestes, i no hi havia intervenció humana, aleshores aclarir si aquesta fusió dels glaços, que és evident, que si ens anem al Pirineu veiem com ja les geleres van desapareixent, quin grau d'intervenció és l'humà, costa, que segur que hi és, està claríssim, no? Perquè vull dir l'escalfament, l'efecte hivernacle, està claríssim. Però els que són una mica contraris o que són més favorables bueno, al desenvolupament constant del planeta, de l'economia i tot això, aquests, si estan pagats per empreses que són relacionades amb el tema, doncs clar, què diran? Pues diran que sí, que potser sí, però que... I en canvi els que estan a l'altra banda doncs ho veuen.
Clar, jo he sentit dir, per exemple, que de fet ens, en el cosmos o tal com tocaria ens estaríem dirigint a una glaciació, però gràcies
a l'escalfament...
A l'escalfament encara ens salvarem de la glaciació. Vull dir que qui sap, no?
Clar, jo me'n recordo quan era petit, que ja d'això, jo això del clima ja ho portava al coco des de...
Sí, ve de petit.
Sí, jo vaig néixer amb un termòmetre a l'aixella.
No amb un pa, no?
No, un pa no, i un termòmetre.
Tenies la febre del clima.
Sí, la febre del clima. Llavors, me'n recordo això quan era petit, que sempre estava llegint llibres de geologia o de geografia i això, i sé que correvia la idea que anàvem en una direcció, una glaciació, el planeta li tocava per, no, per allò que és els cicles de Milankovitch, que porten, no, doncs que hi ha unes èpoques d'escalfament, tot relacionat amb la presència del Sol, o sigui, l'activitat solar i la inclinació de l'eix de la Terra, o sigui, aquesta mobilitat que té l'eix de canviar dels 23,5 graus que està ara als 21 que pot passar, aquestes diferències tenen incidència sobre la radiació i, per tant, doncs, hi ha més escalfament o menys. Per tant, hi ha més gel o menys... I anàvem...
Cap a la glaciació.
Estava claríssim que anàvem cap a una glaciació, no? I després, doncs, esclar, s'ha vist que també ara, de fa ja bastants anys, hi ha molta més informació climàtica que abans i, diguéssim, també són més fiables les dades, perquè això de la climatologia porta que tothom pot tenir termòmetres i tothom pot donar observacions, però, és clar, si no hi ha una homogeneïtat d'aparells i de situacions, no és el mateix posar una estació sensora en un lloc proper, en una casa, en un edifici, en una ciutat, que en un lloc obert, que en un lloc amb arbres, que en un lloc amb herba. Tot això té moltes petits matisos que a la llarga doncs, clar, fa que hi hagin diferències que a vegades són difícils d'entendre, no? Vull dir que en el mateix lloc un termòmetre posat a Olot a una banda o l'altra segur que canvia, ja només amb una distància mínima. Però, clar, si un el posa en una zona que hi ha herba i l'altre en una que hi ha arbres, l'altre en una que hi ha roca, tot varia ràpidament. Per tant, és molt difícil, però sí que és evident que hi ha aquest escalfament.
I una pregunta, històricament, des de quan s'estudia el clima? Perquè el...
Sí, aviam... per dir d'una manera, és a partir de la Segona Guerra Mundial, val?, que per raons militars i de la Guerra Freda, que és quan es posa en marxa el coneixement del clima. O sigui, ja a la Segona Guerra Mundial, la meteorologia, no el clima, la meteorologia formava part dels sistemes d'espionatge, dels sistemes de donar informació errònia per crear, doncs, això, doncs, com que hi haurà una gran temporal a l'Atlàntic, no desembarcaran allà. No? I aleshores, els partes meteorològics van jugar un grau important amb el desembarcament de Normandia, per exemple, no? I altres. Per tant, la meteorologia ja es comença
utilitzar com a arma.
Sí, als anys 30, dels 30 que ha pensat, doncs és quan els poders...
I com que era una arma, es decideix estudiar-la a fons.
Sí, i aleshores a partir d'aquí doncs, ja apareixen els satèl·lits d'observació militar i tot això, i aquests s'aprofiten, aquests ginys espaials, per poder començar escombrar el planeta i veure, doncs, bueno, posar sensors, i el que a partir d'aquí és quan es comença a poder, diguéssim, a poc, a poder analitzar l'atmosfera i poder veure les proporcions dels gasos, tot això, que això fins abans de la Segona Guerra Mundial era impossible. Bueno, eren idees, hi havia aparells, però esclar, aquí, per agafar un sondatge, per posar un termòmetre a 10.000 metres, havien d'agafar un globus, i allà, esclar, vull dir, encara es fa el sondatge manual amb globus de sondatge, però vull dir que ara és molt més fàcil, abans a més inclús era perillós, perquè es feia amb hidrogen i a vegades algú pel que l'altre se pujava més ell que el termòmetre.
Ostres, Déu-n'hi-do.
I és a partir de la Segona Guerra Mundial que comença a poder-se treballar una mica amb el clima.
Escoltem una mica de música, així anem passant pel temps. Què escoltem, Jordi?
Escoltem...
La música que li agrada a en Jordi.
Sí. Això és Manouche, que és un tipus de música que arrenca dels gitanos europeus, i als anys 40, bueno, m'imagino que ja heu sentit a parlar de Django Reinhardt, que és el gran...
Sí.
El que va donar empenta al swing gitan, que és el Manouche en francès, i aquests són... una cançó que es diu Pierre, que la dedico al Pierre, que està per aquí a la vora.
Doncs vinga.
I és de, bueno, uns germans que es diuen Rosenberg, que són belgues, i, bueno, guitarra en mano i anar fent.
Bueno, Jordi, a veure, llavors, ens estem acostant a l'hemisferi nord, per exemple, no? I què trobem? Trobem que...
A l'hemisferi nord podem trobar el mateix que a l'hemisferi sud,
bueno, vull dir...
però cap per avall. Perquè els que estem cap per avall són els de l'hemisferi nord, encara que no ho sembli.
Ah, sí? I on està avall?
Els mapes estan sempre fets sota la perspectiva d'Europa i d'Amèrica.
Sí.
Llavors això, si fessis un mapa sota una visió africana, els que estaríem a sota som nosaltres.
Clar, no, no és,
que és
veritat,
una qüestió de conceptes. No, no hi ha ni a dalt ni a baix, és tot...
Dins de l'univers no existeix a dalt i a baix.
Però bé, el que sí que hi ha de diferència són les masses d'aigua.
Sí. Val?
Aleshores tenim molta més concentració de sòlid, de, diguéssim, d'escorça sòlida a la part de l'hemisferi nord que la de l'hemisferi sud. Això implicaria també, doncs, una diferència amb l'escalfament de les aigües marines, perquè en principi, diguéssim, la radiació arribaria igualment repartida al pol nord que al pol sud. Però, com que en un lloc hi ha més aigua, que és el pol nord, val? hi ha més banquissa, perquè vull dir, encara que sembli que tot és glaç, hi ha més, que molta més, és aigua, hi ha molta superfície sòlida que és aigua. En canvi, a l'Antàrtida hi ha un continent. Llavors, aleshores, el refredament és molt més potent a l'Antàrtida que al Pol Nord. Vol dir que si parléssim de diferències de temperatura, a l'Antàrtida seria un lloc extraordinàriament fred, val? I al Pol Nord seria menys fred. Aquesta seria... I aleshores vol dir que les masses d'aire, quan es desplacen dels pols a l'equador, que és la convecció que es fa, val? Doncs vol dir que la circulació, diguéssim, arrencaria més freda de l'Antàrtida que del Pol Nord. O sigui que les onades d'aire fred, si hi haguessin moltes zones humanitzades, o si més continent al sud, es podria, diguéssim, serien llocs que hi hauria més fred que no pas a l'hemisferi nord. Però això és una qüestió de distribució de les aigües i de la circulació de la pròpia Antàrtida, que envia vents molt freds. Per tant, tota la zona d'Amèrica del Sud, la Patagònia, tot allò és una zona que, si la poséssim a Europa, ens vindria a Dinamarca, i a Dinamarca es viu de perfecte, Suècia, Noruega, i allà està...
Ah, sí? És més fred que Suècia i Noruega? Perquè, a veure, nosaltres trobem que els escandinavis són països freds.
Sí, però, aviam, per dir d'una manera, Europa hi arriba la corrent del Golf, val? I això fa que a la part interior d'Escandinàvia, la part interior que no està, diguéssim, suavitzada pel mar, aquesta sí que és molt freda, no? Però com que té una forma allargassada, hi ha el mar interior, el Bàltic, i tot això fa que sí que és molt fred, però que no, és molt més potent, per exemple, la zona de la Patagònia, la Terra del Foc. No perquè hi hagi... O sigui, per dir una manera, hi ha menys precipitació.
És més seca al sud.
La diferència està que, per exemple, a Escandinàvia plou molt, hi ha molta precipitació, i en canvi a Sud-amèrica no. O sigui, perquè... precisament la corrent càlida del Golf genera que hi hagi intercanvi contrast tèrmic i genera que es formin núvols a Escandinàvia. Com que allà baix no hi ha aquest contrast perquè les aigües són superfredes, no es formen núvols, per tant a l'Antàrtida és un desert sec. Pràcticament no hi ha precipitació. Si necessitessin de l'aigua de la pluja per dir-ne per viure, passarien canudes perquè és molt, molt sec. En canvi, al nord d'Europa plou.
Sí.
Al Pol Nord, concretament, no hi ha precipitació, quasi. Però, vull dir, la franja ja dels 62 fins als 70 o així ja plou, perquè hi ha aquesta entrada de corrents càlides.
D'aigua calenta
del
Carib.
Del Carib, sí.
Sí.
Aquesta seria una diferència entre un...
O sigui, que es podria suposar, per el que estàs dient, que l'hemisferi sud, si hi hagués terra, hi haurien zones molt més fredes que no pas a l'hemisferi nord.
Positivament és més fred.
I en canvi tenim la visió de que l'hemisferi sud és més càlid, que, per exemple, Austràlia és molt càlid,
que Àfrica... Sí, però vull dir, si tu mires les latituds, veuràs que, per exemple, Austràlia, tot i que si compares la latitud d'Austràlia amb la d'Europa, veuràs el que passa, que aviam, aquí també hi ha altres factors que intervenen, que és que, diguéssim, a l'Antàrtida, els llocs de circulació de l'aire fred no estan tot al voltant. Hi ha una part de l'Antàrtida que rep aire humit, també. Aleshores, justament a sota de lo que és Austràlia, Tasmània i Nova Zelanda, els vents no bufen de l'Antàrtida cap allà, sinó que bufen al revés.
Sí,
perquè hi ha una cosa que es diu la desviació de Coriolis, que és que la mateixa rotació terrestre, val? Això és el que es fa servir els que fan balística, saben que apuntant en un punt concret, si estàs a l'hemisferi nord, has de sempre... mirar que el blanc t'ha de quedar a la dreta. O sigui, mai, sempre la desviació de Coriolis, que és la força de rotació terrestre, desvia tot. Les masses d'aire també les desvia. I aleshores això fa que en un lloc concret determinat aquesta curvatura de l'aire afavoreix amb tempestes, amb pluja, això, o bé per cosa seca. Per tant, és tot molt complex.
És com la inèrcia de la rotació?
Sí, totalment.
I això afecta, per exemple, amb un
tio que tira en barc?
També?
Sí.
És increïble.
Com més petit, clar, si jo tinc aquí una pedreta no m'afectarà.
La distància, no?
Però, per exemple, en balística sempre s'ha tingut present la desviació de Coriolis, i llavors això està calculat, no? Vull dir, per tanta distància, tanta velocitat, l'equació dona la correcció que has de fer amb angles. I això és important pel clima.
I potser les marees i coses d'aquestes també, no?
Sí, clar. Tot bé donat. Clar, aquesta... Això, diguéssim, és la força gravitacional, sí. I la força de desviament. De
les... Que frena o que, sí, d'alguna manera, pot,
afecta,
la rotació...
Afecta d'una manera o una altra, sí. Afecta. Això, de fet, fa, per exemple, entre altres coses, que hi hagin aquestes zones desèrtiques, concretament sempre, perquè les, sobretot a les zones equatorials no hi ha aquesta desviació de Coriolis, fa que, per exemple, l'aire bufi al nord d'Àfrica sempre de terra cap al mar i mai al revés. Per tant, el desert del Sàhara està afavorit, entre altres coses, dels camps de pressions i tot això, però perquè no hi ha els vents alisis que sempre, contínuament, tenen la mateixa direcció i això no es pot canviar.
No permet l'intercanvi.
No, només es pot canviar quan hi hagi una variació de l'eix de la Terra. Llavors, aquí 10.000 anys o així, o 5, o el que sigui, quan comenci a canviar, canviarà també tota aquesta mecànica que s'arrossega. Això t'afecta tot, totes les aigües, vull dir que... Això són coses que no enviem per nosaltres, tampoc ens interessa gaire, ni que cal que ens...
Bueno, jo ho trobo interessantíssim,
sí,
perdona.
Sí, però vull dir que no cal que vagis cap allà pensant la desviació de Coriolis.
No, però el que sí que em fa...
En bicicleta també afecta.
També.
Em fa com pensar que les diferències és el que genera canvis, clar, i riquesa, clar. I que quan tot és massa igual,
no,
s'estanca.
Sí,
o sigui,
precisament el
que
planeta,
és necessari que hi hagi diferències.
I tant. És important.
Genera,
bueno, és
vida.
És, a més, exacte, vull dir que el que li dona aquests contrastos, aviam, de fet, el planeta, si aquests que quan veus una fotografia dels satèl·lits, aquesta que ens envien, sí, és una cosa increïble, no? Aquelles masses de vapor d'aigua que ens envolten, que això és importantíssim. Tot això es manté, per dir d'una manera, com perfils. Vull dir que és el trencament d'alguna cosa d'aquestes pot generar canvis.
És un equilibri.
I aquesta és la por enfront al canvi global. És això, vull dir que és... allò que no sé qui era aquest que deia el de la papallona que es belluga, sí, per allà a Canadà, que si no pot afectar el vol de la papallona, pot afectar...
Un tornado no sé on.
Sí. I això és cert. És una
teoria, un equilibri sempre delicat. I...
Sí. I aleshores, doncs, esclar, aquesta seria la...
Que té múltiples coses variables,
sí, moltes,
i que
només
no sabem mai que...
Només sabem també, encara que tothom sabem, pensem que en sabem molt, no tenim ni puta idea, per dir una manera.
Punyeteria.
Sí. Hem de ser humils,
Si, bueno, si mires a l'exterior, sí, jo penso que està claríssim. Ara, com que el que normalment no mirem cap enfora, sempre mirem cap a dintre, només vas mirant el melic.
I ens sembla que és gros.
Sí, exacte.
Bé, arribats en aquest punt, fem un apunt de Diari Naturalista i és una crònica d'una observació d'un voltor negre. Aquest text de Frank Trabalón, que ja fa dies que volíem compartir aquí al Pandion, doncs ens llegirà la Sabina.
Perquè el dia 5 de maig es va organitzar una sortida que va organitzar la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural cap als paratges del Coma Negra i del Pic de les Bruixes. I allà van tenir l'oportunitat de veure un exemplar de voltor negre, que es veu que és una espècie que no es prodiga, vamos, que gairebé no es veu per aquí, que a la Garrotxa.
Voltors comuns, n'hi havia la tira, sí, però de voltor negre...
La Rosa hi va ser, sí, ho va veure en cos present.
Sí, espectacular.
I bé, en Fran ens explica que aquesta espècie, el voltor negre, és una espècie catalogada com a proper a l'amenaça, segons uns criteris europeus,
Aegypius monacus.
Sí, Aegypius monacus, sí, és el nom...
Sí, quan diem, parlem de noms raros, també, sí, citem-los, no?
Sí, exacte. Doncs que té una presència ocasional i molt rara a Catalunya. Aleshores, llegeixo. En la primera de les observacions, donada la gran distància en què es trobava aquest voltor, es va poder observar unes taques pàlides a l'ala que va semblar que era una marca alar típica d'uns voltors que es posen en el projecte de reintroducció a la muntanya de Linyà, a l'Alt Urgell. Però a l'estona d'estar-lo mirant i observant, doncs es va semblar que no ho era pas, no? Perquè estava sol, acompanyat amb companyia d'una cinquantena de voltors comuns, i se'l van estar mirant més a la vora a veure si hi havia anelles o transmissors de ràdio, i com que es veu que no ho van excloure, no? Que no existien, sí, bueno, aquests transmissors, per tant, semblava impossible que pogués pertànyer a cap projecte de reintroducció, tampoc del parc de Cevenes de Provença. I, evidentment, llavors es va descartar que fos cap d'aquests projectes i segurament les marques que tenia les ales, es tractava d'un albinisme parcial, fenomen que es sol produir en alguns voltors negres. I també es va observar que durant la primavera havien vingut alguns altres voltors provinents de la península i que es dirigeixen cap als Pirineus. Vull dir que també no és potser l'únic, no? Segons
sí, en Marc Galvez, segueixen els voltors tècnic, comuns.
Sí, que venen de la península i van seguint els voltors comuns. Doncs aquest voltor, que tenia una envergadura alar de 2,5 a 3 metres, o sigui que era molt gros.
Sí, és immens.
I que és el voltor més poderós de la regió paleàrtica. Que això deu voler dir al voltant de l'Àrtic.
A tota Europa, de la zona, Europa? Diguéssim... Això ho fan amb les latituds, hi ha unes latituds que són les paleàrtiques, que hi ha un tipus de fauna i aquest seria l'individu més
gros, no?
Més potent. Perquè 2,80 metres dius que...
No, dos i mig a tres. L'envergadura de les ales.
És el més gran, és el més gran. Però és diferent el comportament i la biologia dels voltors comuns, no? Amb què es diferencien? Ah.
Diu que difereixen dels voltors comuns en diferents aspectes. Solen ser molt més solitaris, crien en els arbres en comptes de les cingleres. I aquest voltor a Europa només es troba al centre i a l'oest de la península Ibèrica. I des d'allà, doncs, sembla que procedeix aquest exemplar que es va veure aquí a l'Alta Garrotxa.
El Pic de les Bruixes, el dia 5 de maig, en aquesta sortida ornitològica organitzada per l'ICEA-Quena, delegació de la Garrotxa. I bé, per acabar de rodonir aquest punt, aquest diari naturalista, en Jordi, aquesta setmana ens vas comentar que no eren voltors negres, però voltors comuns, perquè ja seria una altra excepcionalitat, però voltors comuns molt a prop d'Olot, el Lluís Aroques mateix, oi? Sí, vas veure que aquesta setmana...
El dijous hi havia 6 individus volant, que feia aquella calor, hi havia molta calor,
30 graus.
Hi havia tèrmiques molt grosses, molt importants, molt profundes, i es desplaçaven sense moure un ala absolutament, hi havia mitja dotzena, i de fet això tampoc és cap, no és cap anècdota, vull dir, n'hi ha, vull dir, sovint se'n poden veure.
L'únic que és molt bonic de veure.
Sí, i aquí, per exemple, al Collsacabra hi ha una població que, bueno, que és permanent, vull dir que no hi ha... Però no deixa de ser curiós això que miris cap a dalt i veguis això que dius tu, perquè déu-n'hi-do l'envergadura que tenen els voltors
que van
aquests,
planejant sense
no? I esclar, com que són una colla, doncs clar, fa més... més espectacle, no? Vull dir que em vaig quedar allà, vaig baixar de la moto i vaig anar allà al Viseroques, allà a l'escola, sobre l'escola.
Sí.
Anava envoltant i es veia perfecte. Vull dir que...
Però estaven molt amunt, no? No van pas...
Sí,
no van
però
pas...
es veia perfectament.
Es veien perfectament que eren voltors comuns.
Sí. Bueno, tot... és una anècdota més del,
sí, no?
De mirar cap aquí... amunt.
Ens relacionem amb l'entorn i mirem el cel i què veiem.
Olot estem, diguéssim, privilegiats amb el tema mediambiental, perquè estem situats en un lloc que està a cavall entre el mar Mediterrani, els Pirineus, per tant, hi ha sempre hi ha un flux que això en Frank ja és l'expert que ens ho explica, no? Les migracions, tot això passen moltes per aquí, vull dir que és un lloc magnífic.
Bueno, ja el 25 d'agost deu tornar a començar l'estudi de la migració dels prenupcials. Bueno, ja ens faran 5 cèntims. Doncs bé, fins aquí aquest diari naturalista. Arribem a la mitja part d'aquest programa Pandion. Ja sabeu que la mitja part és el moment d'escoltar quins programes més podeu seguir des del 101.4 de la FM i també la falca de la mitja part de Pandion. Fins ara.
Un ventilador.
I was only one, sometimes empty.
Programa experimental, en pur directe, alguns diumenges de primavera, a les 6 de la tarda.
Everything will be fine. everything will be fine, I'm sure.
Presentat per Esther Roca i Gisela Arimany.
Everything will be fine, everything will be fine, I'm sure.
Som aquí contemplant el més petit i el més gran de l'esplèndida bellesa de la biosfera.
Doncs seguim aquí després de la mitja part aquest programa 25 avui amb Jordi Zapata i volent saber més coses sobre el clima, que és una de les seves especialitats.
Ens acostem al Mediterrani.
La Mediterrània.
Va. A la Mediterrània, ja nosaltres, ja quan parlem del Mediterrani ho tenim tot molt assumit, però
casa nostra.
Hi ha gent d'altres llocs del planeta que ignoren el que és el Mediterrani. O sigui, no vull dir físicament, sinó el que comporta. I el Mediterrani és, diguéssim, bueno, el caldo de cultiu de moltes cultures.
És un privilegi, el Mediterrani, per començar.
I, doncs, cal emplaçar que aquesta proliferació de cultures que hem tingut pràcticament des que es descobreix l'agricultura, que comença l'home a canviar de funcionament, passa a la Mesopotàmia, que seria un lloc molt proper a la Mediterrània, i aquesta proliferació de la cultura micènica, de totes aquestes grans, es basa sobretot perquè aquí és un dels primers llocs que després de les glaciacions, per dir d'una forma, per efecte de la configuració geogràfica de la Mediterrània i la latitud que està, doncs és un dels primers llocs en els quals es pot constatar un canvi que afavoreix la presència humana. O sigui, afavoreix que l'home surti dels refugis i de la poca població que hi havia, a fomentar, a possibilitar que puguin haver-hi nuclis més ben distribuïts, perquè el fred que ens condicionava va minvant. I aleshores aquí ens permet que es vagi començant a distribuir població per tot el voltant del Mediterrani, i després ja comencen a haver-hi cultures, descobriments. Estem parlant d'aquesta part que coneixem, perquè suposo, per exemple, que parlava de la Xina i altres cultures d'altres parts del planeta, també que passa que és més desconegut per nosaltres. No?
A nosaltres ens sembla que la nostra és la primera.
Sí, clar, de la mateixa manera que els xinesos deuen pensar que... De fet, jo tampoc ara sóc un expert en el tema del clima de la Xina, però jo em sembla que s'està més bé al Mediterrani que a la Xina.
Però allà també hi ha alguns mars interiors immensos i potser coses, no?
Com el Mediterrani,
que no ho
impossible.
Impossible, no està clar, només cal veure un mapa mundi, no?
Doncs el Mediterrani és un mar calent. Ara actualment és un mar calent, cada vegada s'escalfa més, per tant ens assemblaríem cada vegada més al Carib, que seria, de fet, el mar del Carib amb el Golf de Mèxic. El que fa és que, o sigui, la forma que tenen els continents condicionen el clima. Vull dir, una forma determinada d'un golf o d'una zona que sigui un cap o una península, tots aquests trets geogràfics condicionen el clima. A la zona del Carib és un gran golf, a la zona de l'Europa, el Mediterrani és un gran mar, tancat, perquè a causa de la tectònica cada vegada es va tancant més fins que d'aquí uns no sé quan, però passarà no massa temps geològicament, es tancarà el Gibraltar i quedarà constituït com un mar interior, de la mateixa manera que la mar Càspia, el mar Negre, tot això. Aleshores, aquest escalfament que es produeix, que és perquè hi ha molta radiació solar, estem amb latituds relativament temperades i tirant més abans amb contacte amb zones molt caloroses, val? La riba sud mediterrània és molt calorosa. Això fa que el Mediterrani sigui com una mena de, climàticament, una mena d'olla en la qual aquest escalfament que es produeix anualment al llarg de les estacions, diguéssim, el sol va tenint efectivitat, la insolació, aquest escalfament solar fa que l'aigua arribi a temperatures altíssimes. Hem de pensar que, per exemple, normalment a la zona del nord de l'Àfrica les aigües estan a 26-27 graus, que és quasi com el Carib, val? Bueno, allà poden estar 28-29, però déu-n'hi-do. I una cosa que és curiosa, que és encara que hi ha més observacions, es permet veure com aquesta corba dels 26 graus cada vegada va pujant més i més, i fins i tot afecta Catalunya. O sigui, aquí ara ja hi ha èpoques d'estius que podem arribar a tenir 26 graus de temperatura, almenys al Delta i a Tarragona. La Costa Brava no, perquè els corrents marítims, hi ha una cosa que es diu la deriva continental, que porta, a causa de les fluxes que baixen pel Roine, els vents, tot el mar també està influenciat, i llavors tota l'aigua baixa cap a baix. Llavors hi ha un
fred.
Però això fa doncs, que tinguem aquestes temperatures tan altes al Mediterrani, i això genera que hi hagi unes característiques de clima, un tipus de funcionament, una dinàmica que està associada al mar, que genera possibilitats de grans tempestes. O sigui, la producció de vapor d'aigua que es genera a la Mediterrània afavoreix que, concretament, a diferents moments de l'any, sobretot a èpoques que hi ha insolació, que està calent al mar, parlaríem de juny fins a novembre, val? Es poden produir grans creixements de nuvolades, tempestes, depressions, perquè hi ha aquest escalfament. Val? I aleshores, com que tenim formes de golfos, això que és el golf de Gènova, el golf de Lleó, el golf de Venècia, totes aquestes zones, són zones que a l'aire, quan entra en contacte amb el continent, com que el golf fa una forma circular, genera que l'aire també circuli, i aleshores es formen depressions. Vale? Per tant, això és una zona propícia a la formació de depressions que són càlides. Val?
Que depressió significa que què?
Significaria que...
Que apreta?
No, al revés. Les depressions el que fa és que l'aire circuli... són xucladors cap amunt. Val? Imagina't una cosa que xucli, val? En forma ciclònica, i en la direcció dels vents a l'interior sempre és contrari a les agulles del
depressió,
rellotge.
Depressió significa que al mig la pressió és més baixa,
Aleshores, té capacitat d'ascendència. Amb una depressió l'aire sempre és ascendent, i amb un anticicló l'aire sempre té tendència a caure. Per tant, l'aire quan cau no té, diguéssim, és aire relativament fred. No dona aliment. En canvi, i aleshores, a la Mediterrània es formen moltes vegades depressions o tempestes molt severes, i també últimament s'observa que apareixen moltes mànegues, molts núvols de tempesta que finalment generen embuts, que generen xucladors, que això, els anys 70 no existia pràcticament. Eren cites aïllades, i ara cada any...
Sí.
Ara bé, també és possible que ara tenim més facilitat de comunicació i de donar informació i gent per tot arreu.
Que ho observa.
Però parlant amb la gent del territori, per exemple, amb els pescadors, els pescadors grans quan érem joves, no havíem vist mai això. I això vol dir que és una resposta de l'aigua que s'està escalfant al Mediterrani. Per tant, aquest Mediterrani és un que s'està convertint cada vegada més en una mena de caldo, que això afavorirà que la perspectiva del canvi climàtic dongui les possibilitats de que aquí, de tant en tant, les tempestes i les pluges siguin més severes. O sigui, cada vegada hi haurà més severitat. Possiblement hi haurà més interestadis sense activitat, però de tant en tant es produiran grans tempestes, que de fet és el que hi ha, la inèrcia del propi mar.
A veure, ja tenim experiència de les llevantades famoses, que són les nostres grans tempestes.
Exacte.
Però potser se'ns queden petites, no?, per lo que estàs explicant, o per lo que ens vindrà.
Bé, home, això ja no et sabria què dir. Però el que sí que és veritat...
Perquè una llevantada no portava un embut d'aquests, normalment.
Bueno, sí. Sí? Les llevantades sempre van associades a baixes pressions que situen a la banda de la costa mediterrània, val? I aquí hem de pensar, per exemple, bueno, jo
com però més aviat vent, no?
Precipitació,
i,
eh?
I pluja.
Sí, pluja. Mm. Pensa una cosa, aquí, per exemple, i ara parlarem d'un episodi que no el podem encabir amb el canvi climàtic, que és l'episodi dels aiguats de l'any 40. Mm. Val? Nosaltres aquí vam tenir una situació més important que un monsó. Els monsons són aquestes situacions que donen mils de litres de pluja. Val? Mm-hmm. Aquí, a l'àrea del Canigó, val? Mm-hmm. Que és la zona que s'ha pogut estudiar, van caure en dos dies i mig, 2.000 litres d'aigua, que és la pluja de dos anys. En dos dies.
Això als anys 40, això als anys 40. És l'aiguat famós.
Sí, el famós aiguat. Aquí a Olot van caure doncs, 600 litres, a Beget 800, a Camprodon 900, en dos dies. Per mm-hmm. tant, això és una característica d'aquesta posició que estem nosaltres aquí. Mm-hmm. Aleshores, si diguem i es constata que això sí que és cert, que cada vegada el mar té un augment de temperatura, doncs aquestes possibilitats hi seran
més sovint.
Bueno... I una cosa,
no podem evitar-ho, potser.
L'any passat, el 2011, aquell esclafito com era allò que hi va haver-hi,
sí.
Que és un remolí d'aire vertical.
Bueno, sí, això també...
Entraria dintre el canvi climàtic o...
No, aviam, esclar, això, totes aquestes coses és complexa de poder dir això, ho posem aquí. Jo penso que tot això és una dinàmica normal, una dinàmica que es produeix, val? Mm. L'única cosa que semblaria que afecta aquestes modificacions que estem patint una mica del clima, aquests que estudien i ho constaten, és una accentuació dels fets i aleshores hi ha més possibilitat de que es repeteixin. O sigui, el que posem pel cas...
Passava un cop cada 40
sí,
anys?
Sí, això m'ha dit. Doncs ara potser pot passar cada 30. Val? Val. Per tant, i aleshores... Aquestes situacions, per exemple, això que ens passa dels esclafits, que són aquestes tempestes que generen... Totes tenen un rerefons de portació marítima. O sigui, tot i que siguin fronts que vinguin del nord-oest i tot això que són freds, però quan arriben aquí tenen aportació d'aigua d'aire marítim i això fa que les núvols, per dir d'una manera, en lloc de desgastar-se, es creixen. Val? El mateix front passant per los Monegros, allà s'aprima i tururut. Yeah. Arriba aquí i en lloc de primar-se s'engreixa, per tant, descarrega. Això, dir que ara... N'hi ha més que abans, això és de mal dir, perquè tampoc s'ha controlat. Tampoc hi ha dades...
Sí.
Per tant, ara, el que està clar que aquestes situacions de tornados interiors o d'esclafits o mànegues o aquestes coses, doncs sembla que hi ha més.
Bueno, però el Mediterrani, per de portar-nos tempestes, també ens deu portar moltes més coses,
sí,
no?
Sí, home, i tant. Aviam, ens porta, per exemple, una variabilitat amb els paisatges increïbles.
Paisatges, o sigui,
Pots anar a Sicília, val? Que podem dir que és una illa africana, val? I pots gaudir de fagedes.
A Sicília?
Sí, val? Al sud d'Itàlia. Pots anar a deserts increïbles, no? Si te'n vas cap a la part oriental, o al sud de... Bueno, Algèlia, Líbia.
Sí.
Líbia, no? Les costes de Líbia, que són mediterrànies.
Sí. Val?
I allò és una cosa increïble. I...
Que són les típiques dunes, no?
Sí,
Líbia
exacte,
és el típic desert de dunes.
Sí, sí. Val? I te'n pots anar a Venècia, o te'n pots anar al Vall del Po, o te'n pots anar a bueno, vull dir que, esclar, hi ha contrastos increïbles. Clar, tenim... El tancament geogràfic és que tenim muntanyes molt altes. O sigui, aquí, clar. El Mediterrani és un mar important, però que està envoltat de grans muntanyes. Els Pirineus, els Alps, l'Atlas... A tota la zona, diguéssim, dels Balcans, de Iugoslàvia, tot això fa que sigui, li doni aquesta força energètica increïble i això té molt de valor per quan parlem del clima. I aleshores, doncs, bueno, no és pas... Aviam, aquesta diversitat de paisatge que pots trobar sense anar més lluny aquí a la Garrotxa, val? O a Catalunya o a la península, això és increïble. Això és costa de trobar en altres llocs del planeta.
Sí, sí. Tinc uns amics que són de Canadà que em deien, bueno, jo per poder... veure un paisatge diferent, haig de fer centenars de quilòmetres. Tot és igual durant centenars de quilòmetres i després hi ha un canvi. I en canvi aquí fas 2 quilòmetres i ha canviat radicalment
aquí
el paisatge.
Aquí pots
no?
canviar de vessant de muntanya, val?
Exacte, vas a
i et
peu.
Pots trobar un bosc africà, per exemple, les alzines són arbres que trobem al nord d'Àfrica, val? I els fatxos els trobem doncs, al centre d'Europa, per dir d'una manera. Tu puges un Caire, no sé, Bianya, Ridaura, on vulguis, i de cop i volta passes a l'Àfrica i fent 5 passes, passes a Europa. Vull dir que, escolta, més i amb la vegetació trobaries igual, les plantes que acompanyen l'alzinar, les plantes que acompanyen la fageda, pots trobar plantes que surten a diguéssim, a Suècia, sí. Que és el que dèiem, això, aquesta vegetació paleàrtica, i podem trobar altres tipus de vegetació que trobaríem a la riba mediterrània del Marroc. Vull dir que aquí, és per el que deies, pots trobar coses increïbles.
Doncs una mica més de temps per la música que ens ha portat avui en Jordi, que escoltarem
aquest,
ara.
També seria una mica de Manouche. És Patrick Sossouas, que és un gitano francès, que aquí està acompanyat amb acordeó, que també l'acordeó seria un dels instruments dels gitanos. Bàsicament, primer és l'acordeó, amb els balls que feien els pobles. I aquest és un personatge d'aquests que dintre del món del Manouche és bastant ben considerat.
Patrick
Sossouas.
Sossouas. Arribem al moment de l'agenda Pandion. L'Institució Catalana de la Història Natural, delegació de la Garrotxa, ens convida el dissabte 16 de juny a una sortida interdisciplinar. I amb nosaltres tenim l'Antònia Caritat, que és una especialista en el teix, i en aquesta sortida una de les coses que es podrà conèixer, observar, valorar i contemplar serà el teix de l'orri. Antònia, com animaries a la gent a participar d'aquesta sortida interdisciplinar?
Bé, amb aquesta sortida doncs tindreu oportunitat de conèixer un dels arbres més grans que tenim a Catalunya, i precisament és un teix, el Taxus baccata, que és una espècie protegida a nivell europeu i mundial. I aquí a l'Alta Garrotxa doncs hi ha una sèrie de nuclis. Amb uns estudis que vam fer fa un temps doncs vam trobar 24 poblacions, i aquesta és una de les que la que visitarem, és una de les més destacades, aquesta de l'Orri, i és la que hi ha precisament aquest arbre que va ser declarat monumental, un arbre mil·lenari. El teix és una espècie mítica, que hi ha una sèrie de llegendes i és un arbre que havia set pels druides a la cultura celtes, doncs era un arbre sagrat on es feien els cultes a sota seu. I tenim la sort doncs que aquí a la Garrotxa en tenim, és interessant conèixer-lo. saber també una mica la problemàtica de conservació, què s'ha de fer per conservar-lo. Tot això doncs, són aspectes que també veurem en aquesta sortida. També anirem a visitar la cova de l'Orri, per veure una sèrie d'insectes que els especialistes en aquest tema ens ensenyaran. És a dir, que teniu l'oportunitat de veure, per una banda, aquest teix i aquestes poblacions de teixos de l'Alta Garrotxa i, per l'altra, la cova de l'Orri. I, bueno, si voleu més informació d'això, podeu entrar a la pàgina de la Institució Catalana d'Història Natural de la Garrotxa, Delegació de la Garrotxa, i trobareu més informació. La sortida és a les 9 del matí a l'aparcament del Parc Nou, del dia 16 de juny, el dissabte 16 de juny, a les 9 a l'aparcament del Parc Nou, o bé un altre punt de trobada a les 9:30 al trencant de Sales de Tortellà. Bé, us esperem que us animeu a venir a conèixer les teixedes i aquest arbre tan mític i al mateix temps la cova de l'Orri també.
Doncs bé, estem ja als últims minuts d'aquest programa Pandion avui amb Jordi Zapata i com sempre ens queda molt per esbrinar sobre els anàlisis del temps, la temperatura, les precipitacions, els climogrames i com es fa tot plegat. O sigui que hi tornarem, no?
Hi tornarem.
Hem fet una petita pinzellada per aquí a la Garrotxa.
Molt poqueta,
no hem pogut acostar-nos gaire. Veníem però, del planeta, veníem clar, del Sol, veníem de...
Has de pensar que hi ha molta feina planetària i llavors, esclar, sí. No arribes, passa molt de temps, costa arribar,
I bueno, la Garrotxa ja és la nostra experiència. En el fons la coneixem, l'hem experimentat. En canvi, aquestes reflexions més allunyades potser
clar,
no les coneixem
mica,
tant,
sí,
no?
Perquè un és lògic, es preocupa més del teu entorn i aleshores, esclar... el clima que pugui fer el Japó o la Xina, no hi penses, no? Llavors penses pues, bueno, més en el teu i el que t'afecta. La meteorologia, aquí a Catalunya, que som tan aficionats, és ben bé el que ens afecta el dia a dia. Llavors, com que hi ha tant canvi d'un lloc a l'altre, de la Cerdanya, al Delta, de l'Ebre, a la Vall d'Aran, això fa que la gent, quan es desplaça, tingui interès per veure què passa allà. I això fa que hi hagi aquesta afició i aquesta... Sí. Perquè pensa que Catalunya és un dels llocs que hi ha més informació meteorològica, més ben feta, més correcta. Vull dir,
sí.
Però... a nivell europeu, no a nivell d'Espanya.
És una afició de moltíssima gent, eh?
Sí. I aleshores que qualsevol persona, perquè clar, parles amb un pagès que parla del temps.
Bueno, però això sembla una constant mundial.
Sí, no, però segur que te'n vas a França i no et parlen del temps.
Ah, no?
No. Parlen d'una altra
pensava
cosa.
Que era arreu del món.
No, no, això és molt nostre.
Vivim bastant pendents del temps, no?
Sí.
Bueno, ens afecta.
Sí, ens afecta i ens agrada.
I
també.
Canvia tan ràpid.
És una sort poder viure... Sí. Clar, nosaltres vivim a l'exterior. Europa no viuen a l'exterior. Llavors, probablement un pagès francès poder sí. Però tu vas a m'imagino jo que aniries a París i parlaries del temps i es fotrien a riure.
Perquè allà sempre fa el mateix
aquí,
temps.
Toujours la pluie, le brouillard... merda, saps? En canvi, nosaltres no.
Clar, nosaltres tenim, no sabem mai què passarà. De moment fa sol, però vés a saber.
Bueno, hem portat el xubasquero i ara fa sol.
Sí, no. Si més no és tema segur de queixa, no? Si plou perquè plou, si fa sol perquè fa sol. Ara fa calor, ara fa fred.
O de sorpresa. Oi, ara plou. Oi, ara fa sol.
Sí.
Bueno,
molt bé.
Doncs aquí ho hem de deixar.
Sí, ens quedem amb més ganes, Jordi.
Un altre dia farem alguna altra intervenció.
Molt
això.
Bé.
Moltes gràcies.
Explicaràs coses interessants. Doncs hem de deixar aquí. Sempre sabeu ja, els que ens escolteu, que podeu escoltar els programes a la web en podcast.
Com tots els de l'emissora.
Hora, sí. Perquè... I que tornarem diumenge que ve, no?
Sí, els diumenges. A la una.
A la una.
De una a dues. Aquí, 101.4 FM, o si no, com diu la Sabina, aneu a la pàgina 3Bs.
r90.org.
Gràcies a Josep Cuellar, a David Gimeno, avui en Jordi Zapata,
a la Rosa
i a la Sabina, i a tots vosaltres per ser-hi.
Tanquem el nostre quadern per avui. Adeu, tritó, gripau, papallona, libèl·lula, cabirola, isard, aligot vesper, Abellerol, Blauet, Picot Garcer, Picassoques Blau, Roquerol, Pardalet, Formigueta, Carbolet. Adéu, adéu. Fins diumenge que ve.